Hola, gent de teatre, molt bon vespre, sabadellencs. Benvinguts a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que cada setmana us va explicant totes les novetats que hi ha als escenaris de Sabadell i de més enllà. El programa que us parla cada dimecres de les propostes teatrals que s'estrenen a la nostra ciutat, dels principals muntatges que estan a Barcelona, de la història teatral sabadellenca, de la cartellera cinematogràfica, de teatre musical, dels principals esdeveniments culturals i teatrals i de moltes altres coses. Com sempre, m'agrada començar el programa agraint la bona feina de tot el nostre equip. Un equip fantàstic que està format per Laura Lozano, la producció, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Júlia Estals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Pol Juera, Francesc Rocamora, Eli Xaviquero, la veu del programa Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González i tot l'equip tècnic de Ràdio Sabadell, i jo mateixa, la veu d'avui, Carlota Gorgori. Estem a 2 dies de la nit més curta de l'any. Estem a punt de tancar una temporada més del programa, una temporada teatral de la ciutat i del país comentada als micròfons de Ràdio Sabadell. Els finals sempre són un bon moment per mirar enrere i veure tot el que hem fet. Per això aprofitarem aquest programa per parlar amb diferents persones del món teatral sabadellenc per tal de fer-ne un balanç. Després d'això, arrenquem el programa.
Amunt al Taló.
A la secció de la platea indiscreta farem un repàs de la cartellera de la nostra ciutat, com cada setmana amb la nostra col·laboradora Júlia Estals. Obriu les agendes. Parlarem amb les presidentes dels teatres que formen la Sabadell Teatre Associació per, com hem dit a l'inici, que ens puguin fer un balanç d'aquesta temporada que tanquem i començar a mirar cap al futur. A la secció de comedians sabadellencs parlarem amb Òscar Muñoz i Pol Rosselló sobre la seva trajectòria professional i formativa i sobre els projectes professionals en els que estan actualment. I per acabar, Teatre de Franc, amb la nostra experta espectadora Elvira Franc comentant 2 propostes, L'illa deserta a la Villarroel i Adeu Jane al Maldà. Ara sí, després de fer un repàs dels continguts que tindrem al programa, aixequem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Obrim les agendes i repassem què hi tenim a la cartellera local d'aquesta setmana. Aquesta informació ens la porta, com sempre, la nostra col·laboradora Júlia Estals. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre.
Com tenim la cartellera?
Superbé. Superbé? Amb molt poques propostes.
Oh. Bueno, és que clar, la gent també té ganes d'anar a la platja, de començar a marxar, ve la revetlla...
S'ha de dir que divendres és la revetlla dissabte a Sant Joan, per tant és normal que no tinguem tanta proposta. No?
Doncs bueno, què ens queda? Què ens queda per això?
Ens queda el Casal Pere IV, que oferiran dents demà, dijous 22 de juny, a les 8 del vespre. Per tant, no és ni cap de setmana, aprofitem...
Exacte, aprofitem-ho. Abans de marxar...
Abans de fer les fogueres...
Fer l'última sortida teatral. Alguna cosa més?
Sí, per últim, al Teatre de Juny representaran Focs de Sant Joan, dissabte i diumenge, 5:45 de la tarda.
Un bon pla per celebrar la revetlla, també.
I tant.
I és el moment de desmuntar el muntatge fake de la setmana passada.
La setmana passada dèiem que la companyia Boletaires estrenava obres de teatre. No. Era ben fake, però tenia una clara relació amb allò que comentem sempre, de que surten obres bolet.
Ah, això és veritat, això és veritat.
Però és una bona idea per aquelles companyies que van fent obres bolet, doncs ja tenen.
I on recuperem aquesta informació?
La recuperem a l'aplicació de Sincronitzats, que està disponible a iOS i Android, i també al web de Sabadell Cultura, que podem estar super ben informats.
I escoltant tots els nostres programes d'Amunt al Taló.
Evidentment, evidentment.
Doncs moltes gràcies, Júlia. Ens veiem la propera setmana amb més propostes i bona revetlla.
I tant, bona revetlla i bona setmana.
Que vagi bé. Dèiem a la capçalera del programa, és moment de tancar la temporada teatral dels teatres de la Sabadell Teatre Associació, i per això tenim a l'estudi les presidentes i el president d'aquests per tal de valorar la seva temporada i quins objectius i reptes s'han marcat per la següent, que comença d'aquí poc ja, també coincidint amb la capitalitat cultural de la ciutat. Doncs donem la benvinguda a l'Anna Vidal, presidenta de la Joventut de la Faràndula. Bon vespre, Anna.
Bon vespre.
A la Laia Perea, presidenta del Ciervo.
Bon vespre.
I el Jaume Pont, president del Teatre Sant Vicenç.
Bon vespre.
Bon vespre a tots tres i moltes gràcies primer per ser aquí amb nosaltres a l'Amunt al Taló, valorant aquesta temporada que també hem comentat durant nosaltres en els nostres programes. M'agradaria començar fent un repàs de la temporada de Tots Tres. Comencem amb la Joventut de la, Faràndula, que va començar amb l'èxit de la Blancaneus i els Set Nans, després de 10 anys la temporada passada i l'11 aquesta. No han faltat tampoc els clàssics Pastorets. Han celebrat el 75è aniversari amb l'espectacle creat per l'ocasió al Teatre dels Somnis. Ha tornat a l'escenari a la Di i han tancat la temporada amb l'estrena, Alexandra la Pirata. A la vegada tot això compaginant-ho amb l'activitat formativa infantil, juvenil i adulta dels diferents grups que tenen i amb els seus respectius festivals. Déu-n'hi-do, Anna, la temporada que heu tingut. Celebració, clàssics, de tot una mica. Com valores breument la temporada?
Sí, sí, Déu-n'hi-do, com dius. Ha sigut un any una mica apretadet, no? Home, la temporada la valoro molt positiva. Vam començar ja amb la concessió de la Creu de Sant Jordi, que això va ser un honor per nosaltres rebre aquesta distinció, i fent el pregó de la ciutat de Sabadell també, que va ser molt bonic i molt divertit. I la temporada ha anat molt bé. La veritat és que la gent tenia moltes ganes de tornar a veure teatre, a omplir les platees. Pensa que aquest any han fet rècord
d'espectadors.
Vull dir que sí que hi va haver-hi, com has dit tu, un espectacle especial dedicat al 75è aniversari, al Teatre dels Somnis, però tot i així han fet més de 20.000 espectadors.
Déu-n'hi-do, estic
ràpid.
Sí,
aviat està dit això.
Sí,
vol
sí.
dir que no podem més que estar contents i molt agraïts a tothom que ens ha respost, que ens ha col·laborat i que, bueno, que ens ha ajudat.
Molt bé, felicitats doncs per la temporada. Passem a fer el resum del que ha estat la temporada del Ciervo, que també ha sigut un any ben especial, amb la celebració del seu centenari. 100 anys, passem de 75 a 100, o sigui que són entitats realment molt consolidades a la ciutat. Han representat Making of de la Comèdia de l'Olla, els dos Pillets, i també han pujat a l'escenari els festivals també de la seva activitat formativa, Arriba el President i Benvinguts al Càmping. 100 anys, Laia, suposo que ha sigut un fet que ha marcat molt l'activitat d'en enguany. Quines paraules faria servir per valorar i definir aquesta temporada?
Bé, nosaltres des del Ciervo estem molt contents perquè considerem que ha sigut un any molt emotiu. El fet d'haver celebrat aquest centenari ens ha permès també recuperar moltes persones que potser per diversos motius personals havien abandonat l'entitat, i el fet de començar a realitzar activitats per commemorar tots aquests anys del Ciervo ens ha permès recuperar moltes persones, no? Cosa que també ha animat molt a tot el que hi havia dintre del Ciervo. Per altra banda, dintre de la mateixa temporada teatral, volem destacar la representació dels Ospillers, que va ser la primera obra documentada que es va realitzar al Ciervo el 1924, que considerem que ha sigut un tancament també molt simbòlic, no?, des de la part teatral de l'entitat, i també tots els tallers de teatre que potser a vegades queden bastant dissolts, no?, dintre del teatre adult, i que des del Ciervo també volem començar a impulsar-los. Aquest any, de fet, hem participat a la mostra de Teatre Juvenil Amateur de Catalunya, que es va realitzar aquest cap de setmana passat, i on també s'ha volgut reivindicar molt la importància d'aquest teatre juvenil, ja que al cap i a la fi és el futur, i també té un nivell molt elevat, i des del Ciervo també volem seguir impulsant, no?, aquest teatre, tal com s'està fent fins ara, no només al Ciervo, sinó també a les altres dues entitats de l'estat.
I que important que és, com deies, que això es cuidi, que això es potenciï, perquè al final les obres que després estan en cartellera i tot, doncs que tinguin un bon potencial també, i que vingui gent amb ganes de participar-hi. I finalment fem un repàs a la temporada del Teatre Sant Vicenç. Un funeral per morir-se aixecava el taló i el deixava obert per el clàssic Ocells i Llops, que donava peu a un altre clàssic dels Pastorets. L'any el començaven amb la Comèdia en Blanc, deixaven pas després els musicals, El So de la Música i El Gran Showman. I tots aquests espectacles també anaven acompanyats de la programació del vestíbul amb obres i espectacles en format de cafè-teatre. I com les altres dues entitats, el taller de teatre ha continuat la seva activitat teatral fins també, com dèiem, aquests últims caps de setmana de juny, que han estat tots apretats amb tot el que s'havia d'acabar de fer. Jaume, un altre any on no hi cap ni una agulla, tampoc, en aquesta programació, com dèiem, som entitats que tot ho encabim en un any. Com us ho feu per encabir-ho tot? Com valores aquesta temporada? Amb poques paraules.
No, vull dir el mateix que els companys, molt positivament. De fet, és la temporada que també hem batut rècords, perquè tenint en compte que veníem de la pandèmia i de restriccions i tot això, realment hem pogut tenir unes molt bones ocupacions, vull dir que la gent ha tornat al teatre, i nosaltres hem mantingut 12.700 espectadors, i l'anterior temporada que havíem tingut més públic havia sigut el 2017-2018, que n'havíem tingut 12.400, vol dir que realment hem recuperat una mica la tendència anterior a la pandèmia. I com ho fem per encabir-ho? Doncs la veritat és que ho fem amb molta gent al darrere treballant i col·laborant per l'entitat i per tirar endavant la programació teatral. I clar, és una gran satisfacció que això, que som unes entitats amateurs i que tothom ho fa voluntàriament, doncs que llavors que a més a part d'això la resposta del públic també sigui molt positiva. Això és, i a més també una mica amb el tema aquest de les commemoracions, nosaltres també hem celebrat els 80 anys de Pastorets, que ens ha anat molt bé també perquè ha servit per una mica, al final som entitats que sí que tenim aquesta part de jovent, de taller de teatre, que és molt fonamental i molt bàsica perquè són el futur de les nostres entitats i és el que fa que puguem continuar endavant, però també és important mirar una mica enrere i totes les persones que han
format part de les entitats, com deia la Laia, també, que en aquests moments clau sí que tornen.
Exacte, i nosaltres també hem pogut tenir aquest moment de reconeixement. Ens vam centrar sobretot en la dècada dels anys 70, les persones que van tirar els Pastorets durant els anys 70, i també ha sigut una part molt emotiva de la temporada.
Per tant, jo crec que totes tres compartiu coses, que és que ha sigut una temporada de retornament una mica a la normalitat, per fi, no? Perquè vulguis o no, la temporada passada sí que era, però era com el tastet, no?
De veure com anirà,
amb algunes restriccions,
de
com respon el públic, la gent com respondrà un altre cop en els teatres, les preparacions de les obres amb una mica de muntatges de circ, i per altra banda que la gent ha tornat als teatres i per tant la resposta ha sigut positiva en aquest sentit, i el teixit social del que parlàveu que hi ha darrere de les entitats. Què destacaríeu d'aquest teixit social que marca les vostres entitats?
Home, és molt important aquest teixit. Clar, nosaltres, per exemple, som més de 300 socis ajudant a que tot surti bé, com ha dit abans el Jaume, no? Tenim equips de maquillatge, de vestuari, tothom és com formiguetes treballant perquè una obra surti bé, no? I és molt important que tothom hi col·labori, perquè tots ho fem de manera altruista i amb moltes ganes, i perquè surti una producció bé, necessites de tota aquesta gent que treballa darrere, no? I que està...
Que moltes vegades la gent que està sentada a una butaca no és conscient. Jo crec que no es pot imaginar el que hi ha darrere d'aquestes entitats.
De vegades algú que ha vingut a veure-ho des de darrere o així es queda parat de la quantitat de moguda que hi ha al darrere, no? De qualsevol producció, que sembla que sigui tan fàcil que ho posis allà davant, i no és així. Són molts sacrificis i molt esforç. Però, bueno, ho fem de gratis, jo crec.
Sí, no, i de fet, aviam, aquí el teatre té una màgia especial, i és que és una disciplina que necessita de la col·laboració de moltes persones, i el treball en equip és fonamental. I quan es fa de manera voluntària, amb il·lusió, queda una empremta personal tan important que les persones que potser per un temps es desvinculen de les entitats, llavors quan tenen un record del que han passat per allà i acaben tornant després, o porten els seus fills o els nets a veure obres de teatre, i jo crec que això és una mica la màgia aquesta del fet de participar, de tirar endavant tot el que és un projecte teatral dintre d'una entitat amateur.
Avui hem parlat amb el Pol Rosselló per repassar la seva trajectòria, i una de les coses que ens deia és que realment en la seva carrera professional s'emporta la màgia que es viu al teatre des del món amateur i des d'aquestes entitats, que és com el motor que moltes vegades després se l'han de recordar en la seva activitat ja més professional, perquè es converteix en una rutina, com moltes professions, però que la gent vinculada a aquestes entitats amb un teixit social tan important es desprèn aquesta màgia, aquesta il·lusió i aquesta empremta que els hi serveix, i això és molt bonic,
no,
crec.
No, té tota la raó, és màgic, en el fons és màgic, perquè surtin les produccions com surten, és que sí, de vegades fem màgia.
Sembla un miracle, però realment és l'esforç de molta gent.
És un engranatge que sembla impossible.
Molta gent que és molt diferent. diferent, també. Vull dir, és que potser si no compartíssim el teatre, mai
no
t'haguessis relacionat
trobat
amb aquestes persones ni amb aquest perfil d'edat. Perquè a vegades fas la reflexió i dius, ostres, jo de normal potser mai m'hagués relacionat, no?, amb gent de 60, 70 anys. En canvi, el fet de compartir una producció, de passar dies dintre de l'entitat, fa aquesta relació intergeneracional que també aporta molt a nivell personal.
I tant, perquè de tots n'aprenem, dels grans i dels joves. I també hem d'escoltar molt els joves, uh-huh. Ella és molt jove, però jo ja sóc d'aquesta edat que diu que no.
Que no us haguéssiu trobat.
Però que és molt important, perquè també aprens moltes coses dels joves, i els joves de la gent gran.
I
nosaltres
tant,
mateix, la persona més gran, que abans ho comentàvem amb el Jaume, té més de 90 anys i encara està de modista a l'entitat cosint per nosaltres. Bueno, i n'hem d'aprendre d'ella, perquè ens fa molt, a més, vull dir que tots som importants, no hi ha ningú que sigui... No, tothom és important.
A mi m'agrada a vegades reflexionar que a nivell personal ningú és imprescindible, no? I que això a vegades amb aquestes vinculacions emocionals a les entitats també s'ha de treballar, però que igualment aquell lloc que ocupes, aquell rol, aquella activitat que fas, sí que és imprescindible en aquestes activitats, malgrat no ho sembli. Perquè aquella persona que se n'ocupa de que qualsevol cosa petita aquell dia estigui a punt, és imprescindible.
I tant.
I que animem els sabadellencs a provar aquesta màgia també, del teatre. Tanquem una temporada, suposo que ja teniu la mirada posada una mica en la següent. Alguns muntatges ja deuen estar en marxa, perquè estrenen... Tenim l'estiu pel mig i gairebé que estrenen ja, i d'altres que es deuen estar cuinant. Què ens podeu avançar de la temporada que ve? Alguna cosa a destacar?
Bé, nosaltres la temporada... Cada temporada seguim més o menys un mateix patró. Aquest any sí que ha sigut diferent, perquè el 75 hem fet un espectacle de més... I sí, doncs tornarem a... Sempre les produccions, quan les fem durant 3 temporades, uh-huh. I aquest any tornem a fer Aladí, que serà l'última temporada, serà la segona d'Alexandra, i una estrena nova que ja se sabrà.
Molt bé, hi ha d'haver una mica d'intriga.
Sí, d'intriga, sí. Perquè és que si no, no d'això. I evidentment, els Pastorets...
Que això no es pot treure,
que és el boquíssim de l'entitat, això és fantàstic. I aquest any segurament també recuperem el Nadal a la nit, de fer una obra per Nadal a la nit. Vol dir que bueno, a part de tot això, és l'any de la cultura catalana 2024, uh-huh. I estem interessats també doncs, a buscar doncs, a col·laboracions d'altres persones vinculats a Sabadell. Vol dir que ja veurem com anirà. Estem treballant molt en sèrio per tot això.
Molt bé. Per aquí, el Ciervo, com es presenta la temporada vinent?
En el Ciervo sempre ens hem caracteritzat per fer obres més de text. No entrem ja en el caire musical que es veuen en altres entitats. La temporada següent ho seguirem mantenint. Sí que és cert que en aquest cas ens trobem dos gèneres bastant diferents dels que estem acostumats. Per una banda, el novembre s'estrenarà una obra més íntima, que es farà platea, i que té l'objectiu de que el públic se senti part, com si estigués espiant els actors que estaran actuant enmig de l'obra. I per altra banda farem el febrer una obra de fantasia que ens suposarà un gran esforç a nivell tècnic, que potser inclús sorprendrà per les persones que estan acostumades en el Ciervo, que a vegades és més una il·luminació més neutra, no? General, etc. I jo crec que pot sorprendre bastant aquesta nova producció que també presentarem a les tales dues.
Molt bé. I per aquí,
El Teatre Sant Vicenç també mantenim els grans formats de teatre musical. Començarem amb Descendents de cara al mes d'octubre i novembre. Després tindrem els Pastorets. Hi haurà una obra de Nadal també, que serà una comèdia. I llavors, com que hi ha el 2024, com deia l'Anna, entrem dintre de l'any de la capitalitat de la cultura catalana, de Sabadell, com a capital de la cultura catalana, doncs hem decidit programar autors catalans. I autors catalans o que tenen un vincle important amb la cultura catalana, i de fet el musical que presentarem després de Pastorets serà també Cop de Rock, que al final és un recull de tot de rock català, dels grups de rock català dels anys 90-2000, i després acabarem amb una comèdia, amb una obra de text, Qui dels quatre, una obra més de petit format per acabar la temporada. I tot això ho anirem combinant igualment també amb el vestíbul, amb les obres del vestíbul, que aquest any el cicle, que tal com l'any passat el cicle va ser Manel de Pedrolo, també una mica pensant amb la capitalitat cultural, aquest any serà de Benet i Jornet, de Josep Maria Benet i Jornet. I programarem dues obres del Benet i Jornet en el vestíbul i després també dues petites produccions que, bueno, ja ho explicarem quan arribi
també
el seu moment.
Mantenim una mica la intriga,
exacte,
mantenim
exacte.
Una mica la intriga
no
de cada entitat.
No,
que si no, s'ha de donar alguna cosa per ser llaminers una
clar.
Mica, però després ja que
exacte.
També hi hagi la il·lusió de veure què van fent durant l'any.
I a més això, que vull dir que al final presentarem a la gala de l'Estat, doncs és
exacte.
Quan es presentarà el 27 de setembre tota la temporada.
La programació.
Exacte.
Ja us heu avançat amb l'última pregunta que us volia fer, que era la capitalitat cultural que marcarà mitja temporada de la temporada que entrem al setembre. El 2024, com dèiem, arriba la capitalitat cultural de Sabadell. Com a entitat teatral ja heu anat avançant aquí programacions vinculades a la cultura catalana, aquí busca també col·laboracions amb persones destacades de Sabadell. Quin paper us agradaria jugar? Ja no el que vosaltres esteu treballant, sinó què espereu de la capitalitat culturana cultural com a entitat cultural i jo crec que bastant vertebradores de l'activitat cultural de la ciutat. Què n'espereu d'aquest projecte? Ens mullem,
aviam,
no passa res.
Aviam, què expliquem aquí? No, jo crec que, aviam, és una oportunitat per destacar el fet cultural de Sabadell. I nosaltres, que som entitats de teatre, crec que hem d'estar a promocionar justament el fet. I jo crec que bàsicament, l'element fonamental ha de servir per això, per fer una promoció i difusió, que crec que és l'expectativa que es té des de l'Ajuntament. L'ideal seria que poguéssim, que hi haguessin més inversions, que, evidentment, poguéssim tenir més equipaments, i tot això. Això seria l'ideal, que perquè al final és una mica el que ens acaba faltant, no? Ens falta espais, ens falta tenir una mica més de recursos, ens falta tot això, i potser és el que segurament és el que trobarem a faltar de la capitalitat cultural. Però sí, jo penso que si podem fer una bona difusió de tot el que fem, doncs serà molt interessant.
Sí, jo penso igual, una mica bastant com el Jaume. Clar, jo també penso que ens falten equipacions aquí, equipacions on es puguin fer més coses, no? Nosaltres, per exemple, la Joventut de la Faràndula, nosaltres hem d'actuar o actuem en el Teatre Municipal, és molt gran, i tenim dificultats, de vegades, si poguéssim fer alguna cosa més petita, no? Faltarien aquestes coses, per tant, jo també...
Posats a demanar
i fer la carta als Reis, doncs potser sí que demanaria doncs, que adequessin algun espai cultural d'aquí Sabadell. De fet, la cultura és molt important per les persones, és un motor per les persones, la cultura, i no
I
es pot oblidar
en la societat. I amb els corrents que ens estan venint,
tant.
Crec que els ajuntaments i les institucions han de vetllar per
això
cultura.
I han de destinar-hi recursos perquè és molt important.
Sí. Aquí què demanem des del Cervo?
Bé, nosaltres des del Cervo, la veritat és que ens ha costat molt adherir-nos a la proposta de Sabadell Capital de la Cultura, perquè som també una entitat que té moltes seccions més enllà de la teatral, i ens ha costat molt pensar, no?, com ens hi podíem adherir d'alguna forma, i més enllà de les mancances que també estan comentant, en el nostre cas, una cosa que ens hem plantejat reivindicar bastant de cara a l'any vinent, no és purament teatral, sinó més de l'activitat popular de Sabadell, que és el Quinto. Igual que Sant Vicenç i Faràndula fa els pastorets al Nadal, nosaltres a l'entitat fem el Quinto tradicional nadalenc, que és cert que durant el Covid es va veure greument afectat, i hem notat que en posterioritat hi ha hagut un descens del nombre de persones que han anat a jugar aquest joc tradicional, tot i que l'any passat, els dies forts, doncs s'hi van veure moltes ganes, no? Respecte, aleshores sí que des del Cervo teníem ja una programació bastant estipulada pel que no ens hi vam poder adherir a nivell teatral, però segurament plantejarem una activitat més cap a la tradicionalitat, no?, d'aquest Quinto nadalenc, que s'està veient afectat i que pot ser que en un futur doncs ja no ho veiem tant com una tradició de familiar i que molta gent ho perdi aquí a Sabadell.
Molt bé, per tant, carta feta, ja veurem què passa l'any vinent. Penso que també sí que és important el que destacava, l'oportunitat que és prendre'ns-ho des de les entitats com a una oportunitat i d'obrir portes que a vegades potser no estan tan obertes. No sé si encaixeu aquí una col·laboració d'entitats, alguna cosa especial, com ho veuríeu això? Ja
per somiar, eh? Algú... Home, jo crec que ens falta això.
Home, de vegades algú... ho hem fet, eh?
Sí. De fet, aviam, la gala de l'Estaia és el Sabadell sí, aixeca el taló, ja és...
Algú que hi ha com per la capitalitat, eh? Algú...
Això no ho hem...
Bueno, sí, no ho hem parlat.
D'altres coses ja no...
Sí que és veritat que amb Sant Vicenç han col·laborat, per exemple, com vam fer el centenari dels pastorets, que vam fer uns pastorets conjunts, cada escena la representava un, gent diferent, no?, de Sant Vicenç, i ens... No, va ser molt,
sí, va estar molt bé.
Molt enriquidor i molt, molt maco el que vam fer. Vull dir que sí que de vegades hem fet alguna col·laboració, però... La veritat és que no n'hem parlat.
No, no n'hem parlat, i saps què passa? Que també el dia a dia de cada una de les entitats també és complex, i ens costa de trobar dia ja per trobar-nos tots.
Per cadascú
d'ells,
no? Fins i
tot arribar a trobar-nos nosaltres ja ens costa de concretar dates, perquè tots anem molt ocupats, però bueno, sempre hi ha una bona voluntat i una bona entesa, i si se'ns acuta alguna idea... De fet, pot ser que hi hagi alguna novetat a nivell de pastorets. Vull dir que...
O també ho demanem també a les institucions, a veure si ells també obren aquest camí, i a més, des de l'Ajuntament també hi ha aquesta voluntat de fer com una programació conjunta o alguna cosa, i que tampoc sigui només responsabilitat de cada entitat buscar aquestes cosetes. Mm-hmm. Doncs ja veurem què ens depara la temporada teatral de cadascú amb aquestes intrigues que ens heu deixat i com encarem la capitalitat. Moltes gràcies a tots tres per ser aquí. Felicitar tots els socis i sòcies de cada una de les entitats també, i agrair-los la seva feina per demostrar un any més que Sabadell és teatre, que Sabadell està en l'eix vertebrador de la cultura i que sense el teatre Sabadell no seria el que és, seguríssim. I endavant amb la temporada que us ve l'any vinent, i moltes gràcies altra vegada per explicar-nos-ho.
Gràcies
a vosaltres, i gràcies a tot l'equip de l'Amunt al Taló per tota la difusió que feu de la temporada de les nostres entitats, sí, sí, i també de tota la resta de Sabadell, perquè feu una gran feina.
Moltes gràcies. Que vagi bé.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
En aquest programa recuperem una secció que feia molt de temps que no traia el cap pel programa, els comedians sabadellencs. En aquesta secció repassem i compartim la trajectòria de sabadellencs que es dediquen al món de les arts escèniques. Avui parlarem amb dos nois joves de Sabadell que han fet el salt a Madrid per participar en musicals que han estat tot un èxit. Amb ells volem compartir els seus inicis, els reptes i les experiències viscudes durant aquests anys. Parlarem amb Pol Rosselló i Òscar Muñoz. Pol Rosselló, actor, cantant i ballarí, format a l'Escola Aules de Barcelona, amb formació des de petit en dansa clàssica, jazz, contemporània i hip-hop. També format en música, especialitzant-se en flauta de travessera. Ha participat en musicals com El despertar de la primavera, El cau de mil secrets, Cantando bajo la lluvia, L'òpera a la nariz i Golfos de Roma. Com a ballarí, també ha participat en diverses ocasions amb la companyia de dansa urbana Brodes Bros i en videoclips musicals com La venda del terrassenc Miqui Núñez. Bon vespre, Pol, i moltíssimes gràcies.
Hola, bon vespre.
Per compartir aquesta estoneta amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Primer de tot, dir-te que sempre és un orgull poder parlar amb sabadellencs que han estat ben visibles en les entitats culturals de la ciutat i que han pogut posteriorment traslladar tota aquesta vivència també en la seva vida professional. I m'agradaria que això que comencem ara fos una conversa còmoda, que poguessis parlar del que et vingués de gust. No
I
tenim
tant,
molt de temps,
bueno,
però
ho farem. Clar que sí.
Doncs comencem pel principi. Com et vas iniciar en aquest recorregut artístic tan multidisciplinar?
A nivell professional o així
no,
en general?
No, en general.
Doncs mira, en general, bueno, jo sempre he estat vinculat a la joventut de la faràndula. Els meus pares, sobretot, han sigut qui m'han com ficat dins d'aquest món artístic. He estat sempre envoltat de teatre, de música, de dansa. Llavors és això, des de petit, amb els pastorets. I llavors,
com molts actors com molts, i professionals,
com,
els pastorets
de
és com...
Sí, sí, has de passar per aquí.
Has de passar per aquí.
Llavors, doncs res, això, començant amb els pastorets i anar avançant a la formació de la joventut de la faràndula. Clar, allà vaig agafar moltes taules, perquè des de petit que vaig participar al Màgic 2, vaig participar a la Blancaneus, a la Ventafocs, anava com fent diverses... Bueno, obres de teatre,
obres.
Exacte. I a part d'això, també en formació de dansa, en formació de música, bueno, una mica el que has dit tu. I res, doncs vaig anar avançant,
per tant,
avançant.
Àmbit
i...
familiar, també, no? Que
àmbit
és
familiar,
a dir, una cosa que a casa ja
molt
era recurrent molt, i molt important.
Exacte, perquè han sigut un suport infinit i ho segueixen sent, i això és fonamental. I res, doncs llavors ja quan ja havia de començar a decidir per on encaminar la vida, doncs ho vaig tenir molt clar i a partir de llavors doncs ja està, vaig entrar a Aules, que és l'escola aquesta on m'he format, i a partir d'aquí doncs res, els 4 anys de carrera, càstings
i
anar picant pedra. És difícil, però de moment va prou bé.
Molt
llavors,
bé.
Estic content, sí, sí.
Entenc que, com has dit, a casa hi havia un suport infinit en aquesta passió i en aquesta dedicació que tenies, però em sorgeix una pregunta, sent noi i ballarí a la infància, t'has trobat amb barreres?
M'he trobat amb barreres, no per part de la família, sinó per part doncs, evidentment, ara ja no sé com està la cosa, no vull dir que ja està normalitzada, perquè segur que no del tot, però és veritat que, bueno, la gent et jutja, la gent diu coses, la gent se'n riu... I costa perquè, mira, amb l'Òscar Muñoz, junts vam com començar això, o sigui, ell i jo érem els únics nois que estàvem a l'escola de dansa, a la classe, ens vam fer molta pinya per això, però és veritat que fora d'això, d'aquest ambient, no hi havia nois que ballessin, o jo no trobava en aquest ambient.
I després entenc que en el món professional hi ha tants nois com noies,
exacte,
i que tenen el mateix valor i
exacte,
amb la mateixa dedicació
les,
i amb tot,
els mateixos interessos,
no?
Llavors, clar... Jo anava a una escola que no era així i sí que em vaig trobar amb, bueno, doncs amb comentaris, amb situacions, que per sort no vaig deixar que m'afectessin més del compte, jo vaig seguir perquè ho tenia claríssim que era el que volia fer. Però és veritat que és difícil, sobretot si no tens, per exemple, el suport familiar, que jo sí que l'he tingut, i això és una cosa que m'ha ajudat molt i m'ha empès molt.
Clar, perquè a casa el recolzament ja era com el que no et
exacte.
Deixava que potser aquests comentaris
que caigués o que m'enfonsés.
Més enllà.
Exacte, exacte.
Què creus que t'ha ensenyat Sabadell i la teva formació a la ciutat que hagis pogut aplicar un cop a la teva carrera professional? O què t'emportes de Sabadell?
Buf, moltíssim. De debò molt. És que ho penso últimament molt, perquè és veritat que jo tot el que he fet aquí a Sabadell m'ha servit per viure com ho visc ara a la meva professió. Perquè és veritat que, bueno, clar, jo aquí ho feia en format amateur i era fer... 4 funcions, un fin d'any concret de març, tot assajant només per aquells 4 dies, llavors aquells 4 dies era com la festa, i tota aquesta màgia, jo aquí l'he après i la porto dins encara. I això és veritat que en el món professional es pot perdre molt fàcilment, perquè fas funció de dimarts a diumenge cada dia, vius en la repetició,
la rutina no?
Fas la mateixa cosa cada dia, i des de fora es veu com molt... un món super de diversió i tal, però és una cosa, una feina molt cansada, és una feina molt...
física.
Sí, i molt això, que és un bucle, al final entres a la repetició. I és veritat que aquí a Sabadell tot el que jo he anat fent tenia aquesta màgia, estava envoltat de tot això, amb el meu grup d'amics, tot era com una cosa molt...
Creus que doncs aquesta màgia o aquesta vivència en el món amateur que té, que és aquesta vocació i aquesta il·lusió sense esperar res més a canvi que aquestes 4 funcions que fas, és el que també potser et va fer en algun moment que el teu cervell fes un clic de si això ho trasllado al
exacte.
Meu dia a dia?
Jo crec que sí, o sigui, segur que, a part de que jo sentia que això és el que volia, que jo volia estar sobre un escenari, aquesta il·lusió i aquesta màgia t'acompanya a la decisió, perquè és que... És una cosa que, és que de debò que encara la tinc, perquè és que és el motor com que em feia despertar-me i dir, avui tinc la funció que porto assajant tant de temps, saps? I que només serà avui i el següent fin de, ja està. I això és com superxulo.
Que xulo. Ara, si mires enrere, que això a vegades ens passa quan hem arribat a un cert èxit personal, ja no dic professional, sinó haver pogut dedicar-te a això i aquesta il·lusió personal de poder arribar algun dia aquí. Hi ha algun moment, frase, persona que recordis d'enrere? Positiu o negatiu, eh? Saps allò de ara li donaria les gràcies a aquesta persona o ara li diria 4 coses a aquella altra?
Uf, aquestes preguntes sempre... O sigui, m'agraden molt, però sempre em poso molta pressió perquè és que han passat tantes persones que...
La primera que et vingui al cap, en positiu o negatiu, eh? Que a vegades... Tant és una com l'altra.
Deixa'm pensar, perquè és que ara mateix em m'enganxes així. Ai, no sé què dir-te. És que no ho sé, és que m'he anat trobant amb tanta gent que m'ha inspirat i que ha sigut per aquell moment clau, pel moment, el procés en què estava vivint, que ara no sé què dir-te. No, és que m'estic bloquejant, a més.
Bueno... Deixem,
bueno, si
se t'acut,
si
en qualsevol moment tires,
quina ràbia, perquè
tires
segur,
aquesta persona.
Segur
que hi ha molta
gent.
No et preocupis. Com hem dit, actor, ballarí, cantant, toques instrument, has ballat molts tipus de dansa, de tot una mica. Jo tinc la sensació que cada vegada us exigeixen més per participar en qualsevol projecte. Tens aquesta sensació que has de saber-ho fer tot.
Sí, cada vegada ens exigeixen més, però també perquè hi ha més gent cada vegada. Vull dir, en aquest món, al final, la gent s'està animant cada cop més perquè, és que, bueno, perquè hi ha més gent i la gent creix i les noves generacions pugen i cada vegada en els càstings, de fet, aquesta temporada de càstings ha sigut multitudinària. Hi havia una quantitat de gent infinita. Llavors, clar, ens exigeixen més perquè hi ha més gent i llavors l'exigència puja, és així. És com...
Però clar, saber-ho fer tot és complicat.
És complicat, sí. Llavors, això també és una cosa que... O sigui, que es viu així durant l'estada professional, durant les funcions, no només et dediques a fer funcions, sinó que a part també t'has d'anar formant. O sigui, clar, és una cosa que va en paral·lel i que sempre ha de ser així, perquè és això, bueno, la
si
funció és una rutina.
Si pares una, pararà l'altra.
Exacte,
quasi,
i la funció
no?
És una rutina, vol dir, tu ja saps fer la funció. El que has d'entrenar és, doncs, les teves mancances o entrenar el teu... Bueno, és com anar al gimnàs, al final, clar, vol dir, has d'entrenar el cant, entrenar la dansa, la interpretació, tot. És com un sac que has de tenir sempre preparat perquè en qualsevol moment pot sortir una audició, en qualsevol moment es pot parar el projecte, llavors és això. I l'exigència cada vegada està més...
És més,
i sobretot també amb l'edat que tinguis, vol dir, depèn del que... Uh-huh. Vol dir, si ets més gran, l'exigència puja encara més. Més jove, bueno, depèn de tot, és que depèn de molts factors.
No, jo realment admiro el sector musical en aquest sentit de les facetes que arribeu a desenvolupar del de l'escenari. Em ve al cap l'últim musical de Degoll de Gom, que veies els actors i pensaves, tios, que ho sabeu fer tot.
Sí,
o sigui, el que
sí,
està
sí,
cantant perfecte va tocar el piano.
Increïble.
I fa, saps allò de dir,
increïble, sí,
uau,
sí, sí, sí.
Com arribes a... I és això, perquè com que hi ha molta gent, en el final has de destacar de poder fer moltes
exacte.
Coses
de fet,
per arribar...
De fet, a Golfos de Roma també era una mica la característica del musical, que tothom feia tot. Jo a Golfos de Roma també tocava la flauta i, bueno, o sigui, el màxim de coses que poguessis fer les feies. M'ho diries així.
Sí, sí. Allò de,
que al final també...
saps fer sorolls amb la
fer
boca?
Fer la roda?
Sí.
Fes la roda.
Fes tot.
Era així.
Sí, sí. Els últims projectes han estat a Madrid. És recurrent sí. veure com actors catalans formats a Barcelona, que han començat a Barcelona amb projectes, han de fer el pas cap a la capital per triomfar, per trobar feina... Per què creus que passa? Què falta a Barcelona perquè us quedeu aquí?
A Barcelona la gent va poc al teatre, és un fet. La gent va poc al teatre i es fa poc teatre a conseqüència d'això. Llavors, tota la indústria del teatre musical ha acabat portant-se cap a Madrid. I ara encara més, després de la pandèmia, encara ha crescut més la indústria allà i bueno, és que és com el centre, l'epicentre del teatre musical. A Barcelona pots enganxar algun càsting, o sigui, si enganxes la companyia que fa el musical aquell any i just agafen, clar, llavors sí que hi accedeixes, però és un o dos. A Madrid te'n trobes 7 o 8.
Però a més, a mi, com a espectadora, hi ha una cosa que em dol més, que és no només que la indústria estigui allà i que els espectadors que sí que volem veure teatre a Barcelona tinguem poca oferta, que això doncs també és una roda.
És així, sí, sí.
Però que llavors admires els repartiments, les produccions, els directors de Madrid i tot, i penses, però si sou catalans...
No, és molt fort. Jo a Madrid he parlat més català que castellà.
Imagina't.
O sigui, no parlava castellà quasi bé, perquè amb la companyia de Cantando eren més catalans que castellans, clar, també. I al meu entorn també eren més catalans que castellans. I és que és molt fort. O sigui, estem ple... O sigui, estem tots els catalans allà ficats. I ja ens agradaria estar a Barcelona,
clar,
però hem d'anar allà. De fet, estic content perquè l'any que ve estaré a Barcelona amb un musical. I
això,
bé, és
això
com...
et preguntava. Projectes a la vista.
Doncs mira,
què
això.
Què ens pots avançar?
L'any que ve estic a The Producers, que és el nou musical d'Àngel Llàcer, que es fa a Barcelona. I, bueno, clar, per mi és com superimportant, perquè jo, tots els musicals que he fet... Bé, bueno, els musicals, els, així com de gran format, Golfos i Cantando, han sigut a Madrid. El Despertar a la Primavera va ser l'únic que he fet, ha sigut l'únic que he fet aquí, que va ser el 2019, fa molt, i tinc ganes de tornar a Barcelona, d'estar més a prop de la meva gent, i d'estar aquí a Barcelona, sobretot, fent treballant, perquè és que al final anar a Madrid és molt xulo i és una experiència que recomano a tothom, però és veritat que estar a casa... també
s'agraeix
la veritat és que sí, la veritat és
perquè
que sí.
Com dius, hi ha un ritme frenètic darrere la vostra feina.
Exacte.
I si estàs fora de casa això
sí.
es duplica.
Exacte.
No? La
sí, vulguis o no, sí.
De... perquè et fas casa teva a un altre lloc, però bueno, sempre hi ha aquest sentiment
sí,
de...
d'estar lluny, però bueno, també està bé,
també,
no vull dir que a Madrid jo he estat
que
superbé,
que tot no es pot tenir
exacte.
Vol, això és veritat. Bueno, doncs, no sé si t'ha vingut alguna persona a qui agrair, a qui...
No, ningú, és que porto pensant tot el rato. I mira que he estat amb gent, que són referents immensos, però és que...
Bueno, ara com mateix, que en són ara tants, sí, deixem-ho així, deixem-ho com que en sí, són tants, no els
quina
podem
ràbia,
nombrar.
Quina ràbia.
Doncs moltíssimes gràcies, Pol.
A
des
vosaltres.
De l'Amunt al Taló et desitgem moltíssima sort,
gràcies,
amb aquest nou projecte i amb tots els que vinguin per davant, i que no perdis aquesta il·lusió, aquesta màgia,
gràcies,
que t'ha portat Sabadell. Que tinguis sort, Pol.
Gràcies.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell.
Ara ens toca parlar amb l'Òscar Muñoz, actor, ballarí, també ha estat director, graduat en comèdia musical a l'Escola de Dansa i Teatre Musical Coco Comín. S'ha format també en altres racons de món, com Itàlia, Londres, Madrid. El 2017 i el 2019 va ser campió mundial en la Dance World Cup com a solista de jazz. Ha participat en programes, també com a ballarí en projectes, i ha estat professor de dansa. I el 2022 fa el salt a la capital madrilenya per participar a l'elenc de Mamma Mia, el musical. Òscar, comencem pel principi. Com et vas iniciar en aquest recorregut artístic?
Bueno, doncs... Hola.
Bon vespre, Òscar.
Bon vespre. Doncs la veritat és que ha sigut una cosa molt des de petit. Es veu que jo ja de petit ballava molt i de cop un dia doncs, em van decidir apuntar a ballar perquè les meves cosines ja ho feien i de cop vam començar just amb el Pol Rosselló. Vam sí, començar junts. I mira, doncs això, amb 6 anyets, llavors vam començar a fer teatre, i una mica ha sigut, no sé, el que o sigui, tenia la sort de que del que fèiem d'extraescolar realment m'agradava, i això finalment, doncs mira, ha acabat sent la meva vida, no?, i la
exacte,
meva feina.
Exacte, això és el que et volia preguntar, en quin moment fas el clic per convertir tot allò que de petit era un hobby i una passió en una professió?
Mira, és que me'n recordo que la primera cosa que vaig pujar a l'escenari va ser fent el món del Màgic 2. I jo me'n recordo que ens van fer una audició així, vinga, per trobar a nens i nenes i tal, i clar, a mi em van agafar, i jo no ho havia fet mai, de cop. I jo deia, mama, que jo això no ho vull fer. Li deia això a mi mare, i mi mare em deia, no, home, no, anem a una reunió, que ens ho expliquin bé. I llavors, quan ens ho van explicar en què consistia, vaig dir, vinga, va, provem-ho. I realment, és una de les sensacions que més recordo en general, la primera vegada de pujar a un escenari. Jo crec que és tan impactant i no sé,
que
és aquesta que cosa com
molta
de nervis.
Molta gent ho diu, i que és gairebé sí, com una addicció, no? Després de ja no ho pots deixar,
sí,
això.
No, i que a més hi ha una cosa que m'agrada molt, que evidentment és pujar a l'escenari, però hi ha una cosa que és molt guai, la feina que es fa per pujar a un escenari. Que això trobo que és molt interessant. I suposo que això, els assajos, la preparació, les classes, tot això és el que sempre m'ha cridat molt l'atenció. I no crec que hagi sigut una... O sigui, ha sigut un procés bastant natural. No va haver-hi un moment que vaig dir, escolta, jo vull fer això. No.
No.
Vaig anar fent i de cop, doncs mira...
Que ja xulo, també. Que bonic, sí, que també sigui aquest procés orgànic, que sigui com ja inherent a tu mateix.
Sí.
Què t'ha ensenyat Sabadell d'aquesta professió i què t'has pogut endur de Sabadell?
Clar, és que de cop hem tingut una sort terrible, és que amb 6 anys no tothom, és veritat que és teatre amateur, però és que és la primera vegada que puges a un escenari, a Sabadell també he tingut l'oportunitat de donar classes, he tingut l'oportunitat d'obrir la meva escola, de coreografiar, o sigui, és que a nivell de cultura, Sabadell, ha sigut el primer pas i ha sigut on he tingut l'oportunitat de créixer i tocar això, perquè al final, és veritat que són, la gran majoria de produccions són amateur, però és que tampoc et penses que hi ha un salt tan gran, m'entens? D'aquí a fer una cosa professional, perquè crec que en aquesta ciutat el que es fa és una cosa molt rigorosa i crec que de debò hi ha molt talent. De debò, penso.
Com deies, hi va haver un dia que parlàvem amb la Mariona Ribas, que havia estat formada també com al taller de teatre del Teatre Sant Vicenç, i em deia, Carrot, és que el primer dia que vaig anar a una classe d'una escola professional de teatre, fèiem els mateixos exercicis.
No, és que el mític que... caminar per l'espai...
Exacte.
O velocitat 1, velocitat 5, tot això, és que de cop és això, evidentment, amb altres coses, no? Però no queda tan lluny, no? I al final, ostres...
Doncs quin orgull també que ho digueu vosaltres, que jo crec que això per totes les entitats i per tota la gent que també ho fa de manera altruista i amateur, que bonic també sentir-vos dir això.
Bueno, és que de debò, que a la ciutat tenim molta sort de que hi hagi tant moviment, no? I a més, ostres, també és molt guai recordar d'on vens. Això ho hem parlat moltes vegades amb el Pol, recordar d'on són les teves arrels i al final crec que té més valor inclús la gent que fa les coses de manera amateur que no la gent professional.
Perquè ho fa amb una il·lusió...
Exacte.
Que no, de no esperar res a canvi.
Recordar,
doncs sí, el Pol també ens ho deia, que a vegades s'ho recorden al seu dia a dia, aquella il·lusió que vivia fent les coses a la joventut de la faràndula per recuperar aquesta il·lusió de fer-les, pel simple
totalment,
fet de viure-les.
Sí.
Una pregunta que al Pol li ha costat molt de contestar, a veure si amb tu tinc més sort. Si ara poguessis mirar enrere, tornar en algun moment, dir una frase, parlar amb una persona... Tant pot ser positiu com negatiu, com agrair algú o dir-li quatre coses a una persona que en el seu moment no va confiar en tu, sabries a qui aniries?
Mira, és difícil, eh? Normal que és difícil. Mira, jo crec que si hi ha algú, i a més és de... Hi ha moltes persones que vull agrair, però aprofitant que és una entrevista de Ràdio Sabadell, m'agradaria donar les gràcies a la Montserge a mi. Perquè... amb el temps me n'he adonat que la dansa, que com jo l'entenc, perquè al final sí, sóc actor, cantant, ballarí, però sobretot jo sóc ballarí, i la forma en la que ella viu la dansa, i tal com l'ensenya a la seva escola, a dia d'avui ha fet que jo em construeixi com a persona, gràcies a ella. La veritat és que sí. O sigui, és un record molt bonic.
Que bonic. Que bonic, Òscar.
Sí.
Com deies, ballarí principalment, però a la vegada actor, cantant.
Sí.
Tinc la sensació que cada vegada se us exigeix més per participar en qualsevol projecte. Tens aquesta sensació que és necessari saber fer una mica de tot?
No, bueno, és que és necessari, no, és el que és. Mira, per les audicions a Mamma Mia, ara parlo a Mamma Mia, però de cop et puc parlar de qualsevol en general. Uh-huh. Per les audicions a Mamma Mia érem més de 1.500 aspirants.
Clar.
D'aquests 1.500 aspirants hem quedat una companyia de 26 persones, entre personatges principals, elenco, que se li diu que són com els més ballarins, o els swings, covers... Realment, és que és molt necessari, O sigui, és que és molt necessari perquè és que és veritat, no només balles, és que la dansa és que és tot, és que és teatre musical. És que el cantar, no només surts a ballar, és que això, estàs cantant en directe, portes un micròfon, o has de dir una frase, o... Llavors, de tantíssimes persones, està claríssim, i cada vegada evolucionem a un territori on cada vegada hi ha gent molt més
preparada,
formada.
I tant.
I abans només existia, me'n recordo de parlar amb coreògrafs o gent que també ha treballat en el món professional i que hi treballa, i que deia que, jo què sé, potser als 80... no existia la gent que ho feia tot, però és que ara sí, de debò, és que és increïble, però...
Jo us tinc una admiració absoluta, perquè sempre que vaig a veure un musical, que no sóc tant de musicals com de teatre, d'ex, però hi vaig, perquè m'agrada, és admiració el que veig dalt de l'escenari, de dir, però com sou capaços de fer-ho tot i tan bé, la veritat, amb molt esforç, ho sé, i amb molta dedicació, i amb molta formació... Però...
Amb molta dedicació, mira, jo crec que per dedicar-se en aquest món és necessari el que li diuen el component del talent. Sí, clar que em sembla important. Però sobretot el més important a mi em sembla el cap. O sigui, el cap ha d'estar... És a dir, és una professió que tu t'has de dedicar les 24 hores, com aquell qui diu, per poder viure d'això.
Clar.
És a dir, tu t'has de formar, has de tenir... però formar no vol dir de cop fer uns estudis i que acabes 4 anys i ja està, no. Tu t'has d'anar reciclant les teves classes de cant, el descans també és superimportant. O sigui, ja vius una mica per
saber
això.
Saber quan dir prou una mica, no?
Quan dir prou, totalment.
I de que el teu
si no
cos...
Si són 8 funcions a la setmana,
Déu-n'hi-do, es diu molt ràpid, es diu molt ràpid.
Es diu molt ràpid, però...
Es diu molt ràpid i Déu-n'hi-do. També ho compartíem amb el Pol. Heu hagut de fer el salt a Madrid per treballar, per tenir oferta laboral. Per què? Què falta a Barcelona perquè pugueu estar aquí?
Mira, això és una pena molt gran. La veritat és que jo estic molt còmode, a Madrid, però és una pena, perquè saps què passa? Que m'atreveixo a dir el 80% de la gent que s'hi dedica... Jo en concret parlo del teatre musical, a nivell espanyol. Com és possible que siguem tots catalans?
Exacte.
És que és molt fort.
Això encara fa més ràbia, quasi.
O sigui, jo vaig arribar a Mamma Mia, tal... Ostres, i t'has format en tal... Ostres, és que mira, nosaltres creemos que la mejor formación de teatro musical se hace en Barcelona. I penses... I com és possible que sent la capital, com és possible, no? Tots els catalans, bueno, és un tema, jo crec que també del turisme, el turisme espanyol va a la capital.
Sí.
Nosaltres jo crec que a Barcelona tenim un altre tipus de turisme i que va fer una altra cosa. Però per qualitat, jo crec que està a Barcelona i és que és una pena.
Doncs
és que
sí.
És una pena perquè es fan coses molt, molt, molt guais.
Doncs sí, a veure si d'aquí poc us podem tornar a tenir aquí amb nosaltres
i poder veure-us
per aquí, Òscar. Res més, se'ns acaba el temps. Agrair-te moltíssim l'estona que has dedicat
a
compartir la teva experiència, la teva trajectòria, i des de l'Amunt al Taló simplement desitjar-te moltíssima sort en el musical que estàs ara, Mamma Mia, en els projectes que vinguin després, i que puguis continuar, com deies, treballant del que et fa feliç, i que se t'obrin moltes portes, i esperem que algunes a Barcelona, Òscar.
Que bé. Moltíssimes gràcies. I vosaltres per donar-nos aquesta visibilitat, també, de debò. Moltíssimes
moltes gràcies, Òscar. Que vagi molt bé.
Apa.
Fins aviat.
Adéu. Adéu. Gràcies, adéu.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Ja arribem al final del programa i, per tant, ens toca Teatre de Franc. Ja tenim a la nostra col·laboradora preparada a l'estudi, l'Elvira Franc, per parlar-nos d'algunes propostes teatrals barcelonines. Bon vespre, Elvira,
hola,
què tal?
Hola, bon vespre. Bé. Molta calor, però...
Molta calor, però... I preparats per la revetlla.
Oh, i tant. Ja, doncs, estem a punt, ja.
Quasi. A punt.
Sí.
Avui l'Elvira ens parlarà de dues propostes de la capital. Parlarem de L'Illa Deserta, una comèdia trista a la Villarroel sobre les casualitats que ens han portat fins aquí, de tot el que hauria sigut si alguna cosa hagués anat diferent.
I
també parlarem de Adeu Jane, del Maldà, una experiència personal sobre què suposa perdre un pit.
I tant.
Per qui no comencem?
Comencem per L'Illa Deserta.
Doncs som-hi.
Doncs quedem deserts.
Exacte. Eh? Omplim-la. Som-hi, doncs.
Doncs L'Illa Deserta és una obra escrita i dirigida per Mar Artigau, que es fa a la Sala Villarroel, una producció de la Brutal, que moltes vegades treballen junts amb el Marc. La sala de teatre és a dues bandes, com sempre. Dos personatges i una noia que no tenen nom. Són un noi i una noia.
Ell i ella.
Exacte. Ell i ella, exacte. Que expliquen als espectadors com poden canviar les nostres vides només amb una casualitat. O per un número de telèfon mal entès. O com les casualitats de trobar-se dues persones tancades en un ascensor durant dues hores poden començar per un idíl·lic enamorament. O en un viatge que es pot conèixer una persona encantadora que ens omplirà la vida després. Tot això, com si no tingués importància, és el que van explicant de manera extraordinària l'actriu Maria Rodríguez, sempre tan generosa, creant en qualsevol representació de les que jo li he vist aquesta química amb els seus companys, i el Miquis Parvé amb la seva professionalitat, la seva presència i el seu posat sempre natural. En començar, s'interpel·la el públic amb la pregunta: quines tres coses de la vida els han fet feliços? Feliços de veritat, molt feliços. Potser aquests sentiments que han vingut gràcies a una casualitat. Tal com es diu generalment, està en el lloc precís. Que a vegades venen així. Tal vegada, si no hagués estat així, la vida de cadascun hauria sigut ben diferent.
I tant.
La va presentar diverses situacions: enamoraments, embrassos, fills, mort, retrobaments després de molt temps, situacions més o menys còmiques viscudes per diferents personatges, sent sempre els mateixos protagonistes, els mateixos l'actriu i l'actor sempre ho
fan. Que es desdoblen.
Exacte. Una delícia veure actuar aquests dos intèrprets que, com formiguetes, van calant fort en els nostres escenaris. I els anem coneixent cada vegada i van agafant doncs, aquesta reputació de bons actors.
Doncs
tant
sí.
Un com ell, com ella. Què ens emportaria en una illa deserta? Pensem-ho. Segurament, el més important seria els nostres records viscuts. I la felicitat la trobaríem recordant moments que quan els vivíem no els donàvem importància. Igual que aquesta funció, que sembla que no sigui gran cosa, no li donem segons com importància, que és senzilla d'argument, amb una naturalitat a cada frase, que a una la fa sentir com si fos la mateixa noia que per atzar va conèixer un ésser estimar. Una proposta ideal per veure en aquest temps d'estiu, quan a fora sol crema, o potser per sort plou una mica, I en el teatre, les paraules esdevenen fresques, divertides i relaxants. Molt bones actuacions, tal com he dit, i un text doncs, força interessant. Estarà en cartell fins al dia 2 de juliol.
Que maco, com deies, eh? Aquesta vegada és la senzillesa de la vida i del text que ens porten els millors moments,
exacte,
a vegades.
Exacte.
I l'altre dia sentia com aquestes casualitats o estar en el moment i com et pot canviar la vida per certes coses, que a vegades aquella típica història de si m'ajupo a collir una moneda o no m'ajupo, la meva vida
et pot canviar.
I seran dues vides diferents.
I tant. Sí, sí, sí. I la vida està... Justament és això, eh?
Sí,
de casualitats,
sí, és això. I de prendre decisions.
També.
Que a vegades són casualitat i a vegades no, però no saps què passarà, però...
És així.
És així.
Sí.
Doncs passem a Adéu, Jane.
Una altra decisió.
Una important. Altra decisió molt important. I que a vegades
Adéu,
tampoc
Jane.
És...
Una decisió...
Una tria.
Exacte. No, a vegades no es pot triar.
Exacte.
Li va venir de cop i va ser així. És una obra que es fa a la Sala Maldà, a la Sala Petita del Maldà, aquelles escales de Cargol tan boniques. La Clara Moraleda és la que ha escrit, interpreta i ha dirigit juntament amb el Juanjo Marín l'experiència viscuda per ella mateixa quan als 17 anys, li van extirpar un pit. Una intervenció que ni tan sols li van plantejar cap altra opció. S'havia de fer i punto, i prou. Ella ho explica canviant el nom de la protagonista. En aquest cas és, es dirà la Mariona. La veurem quan li fan la ressonància magnètica, quan el metge li diu la notícia que li hauran d'amputar el pit i que li posaran una pròtesi, que ella no vol. Un metge que dona més importància a l'experiment de la malaltia de la noia, que no és càncer, que és una malaltia congènita, que se li va fent doncs, un tumor cada vegada més gran, no és càncer. És un cas estrany que el metge li
fa... genera aquesta adrenalina que els metges tenen en les coses estranyes.
Exacte, però al moment de plantejar-li la noia no es cuida del sentiment justament de la seva pacient, una noia de 17 anys. Tampoc les amistats són gaire considerades amb la sensibilitat de la noia i la notícia de la seva pèrdua corre per les aules d'on estudia. Les amigues, a vegades molt amigues, que semblen molt amigues, però després ho van divulgar
bueno,
a tothom.
I la poca experiència, l'edat, de no saber tractar aquests temes, segurament. Ningú ens en ensenya, tampoc.
No,
i llavors
parlen.
Apareixen comportaments que no haurien d'aparèixer.
Sí, no haurien de fer. També explica una relació amb un noi que coneix en un viatge i els consells que li dona la seva psicòloga. Un tema, com veiem, força dur. Portat a l'escena amb moltíssima naturalitat, amb gran dosi d'humor, ple de positivitat i sense remordiments pel que va passar. A vegades explica escenes i diu, i així et vas comportar? No vaig comportar així. Així m'hauria d'haver comportat. Però no té remordiment per tot el que li va venir a sobre. Una senzilla escenografia que consta de 3 cubs que serveixen per anar detallant cada escena. La Mariona, la Clara, com a actriu, està acompanyada de 2 actrius més, Laura Dorca i Joana Roselló, que fan tots els personatges que relacionen amb el protagonista. Elles, a més, són les que l'acompanyen en explicar cada episodi, oferint una gran complicitat i englobant un meravellós moment musical. Totes 3 canten de meravella i hi posen entremig de l'obra, que queda molt bonic. 3 excel·lents actrius que saben comunicar-se i compartir amb els espectadors tots els neguits, dubtes, pors i també les il·lusions, l'autoestima, la pressió estètica i l'acceptació d'un canvi brusc en el cos d'un adolescent. Creant una empatia que queda molt ben definida després d'acabar la funció, quan ja el públic ha aplaudit, la mateixa Moraleda fa una explicació fent reflexionar de la importància d'estimar-nos els nostres cos i convidar-nos, a més, a acomiadar la seva teta, que en aquell moment no la va poder acomiadar, i que ara ja no forma part del seu cos. I també sap què va passar amb la seva teta, també ho explica. En aquesta representació hem conegut la noia senzilla i directa que ja havíem vist com a actriu en muntatges com El despertar de la primavera, Mar i cel, Escaramuix o Apologia i escarni de l'estupidesa humana, que hi havíem parlat també en el programa. Moltes altres, entre aquestes que he dit. Una molt recomanable oferta de teatre que segur que no es deixarà indiferents i que es pot veure fins al dia 30 de juny.
i important també sentir aquestes històries i adonar-nos-en que a vegades aquests temes des de la medicina es tracta com a un procés mèdic i prou, mm-hmm. i la importància que té a nivell personal aquestes decisions,
en aquest
processos.
Cas un adolescent, però que qualsevol persona de qualsevol edat que li treguin una part del seu cos és molt important i que li diguin l'hem llançat, una cosa tan important. Déu-n'hi-do.
Doncs, Elvira, gràcies per les recomanacions tan interessants que ens portes cada setmana. Com a recomanacions se'ns acaben ja gairebé la temporada, però bueno, ens queda l'estiu per disfrutar de teatre i ja en parlarem també.
I tant.
Continuarem parlant de teatre sempre.
I tant que sí.
Que vagi bé, Elvira.
Vinga, gràcies igualment. Adéu-siau.
I aquí finalitzem l'Amunt al Taló d'avui, el meu últim programa d'aquesta temporada. M'acomiado, de moment, dels micròfons. Esperem retrobar-nos la temporada vinent. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu els nostres podcasts. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web de Ràdio Sabadell. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials, a Instagram, @amuntaltaló.estar i també a Facebook. Tornem la setmana vinent per seguir parlant de teatre local i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies per escoltar-nos.
Amunt al Taló.